A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Volem acollir, però i després què? Ens n'oblidem dels refugiats que ja són aquí? Potser la seva vida ja no corre perill, però quan se'ls acaben les ajudes i no tenen feina aquí, ni casa, ni família, ni amics, ni parlen la nostra llengua, com se'ls acompanya perquè puguin refer la seva vida, aquí tornar a començar, per facilitar-los la inserció laboral i social, perquè casa nostra sigui realment casa vostra? Només el 2% dels refugiats que arriben a l'Estat aconsegueixen la plena inclusió sociolaboral. Què passa amb l'altre 98%? Avui als Solidaris coneixerem el Lian, la Maria, el Carlos i el Dau, demandants d'asil de Síria, Venezuela, Colòmbia i Costa d'Ivori, que ja són aquí, al Bages i al Moianès. I parlarem amb els seus mentors, amb voluntaris catalans, que els estan facilitant l'aterratge, l'empoderament, perquè no siguin cap càrrega, tinguin independència econòmica o fins i tot puguin muntar el seu propi negoci, en definitiva, perquè tinguin un refugi digne.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No omplen ni una sala de cinema els només 298 refugiats acceptats pel govern espanyol reubicats a Catalunya. 298 només. Tants com veïns té Ullastret, posem per cas, o Bellmunt del Priorat. I en el conjunt de l'Estat, només 2.782, un 16% miserable dels demandants d'asil que havia promès acollir a Espanya fa 2 anys i mig. Una vergonya mentre continuen les morts al Mediterrani. 414 ofegats ja només en el que portem d'any. Però deixem de parlar de xifres que fan riure o plorar més aviat perquè els números deshumanitzen i parlem del Lian, de la Maria, del Carlos i del Dau i de dues iniciatives per empoderar-los, per acompanyar les persones refugiades quan se'ls acaba el programa estatal d'acollida i l'assistència bàsica de les ONGs o quan es perden en el laberint burocràtic de la demanda d'asil.
Enmig del naufragi, una barqueta on hi capiguem totes i tots i on desobeïm qualsevol frontera.
Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí.
Som a la masia Torrecabot, avui a Calders, entre el Moianès i el Bages, entre boscos i conreus, i farem aquests solidaris a tocar d'una vinya i de l'hort, perquè aquí, amb aquestes vistes espectaculars a Montserrat, un grup de refugiats està desenvolupant la seva idea de negoci. Chapter 2 és el nom d'aquesta iniciativa per donar una segona oportunitat als nouvinguts. Se'ls forma i prepara per al món laboral, ajudant-los a estructurar i desenvolupar el seu projecte de negoci perquè sigui viable. Per exemple, cuina veneçolana o siriana, o cursos de perruqueria, de submarinisme o d'atenció i cura de gent gran. I després anirem fins al camp de futbol del Congost a Manresa per conèixer l'entrenador dels Alevins, que és precisament una persona refugiada, i també els seus mentors. Però abans saludem la Maria, el Carlos i el Lian. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Com heu arribat fins aquí? Lian, tu ets demandant d'asil sirià i portes 1 any i mig a Catalunya.
Soy de Síria, de Alepo, y la situación es muy difícil en mi país. Estoy feliz en Cataluña y me gusta Cataluña. Yo vine solo y mi familia es todo en Alepo. Tengo un poco contacto porque no hay internet, no hay contacto muy bien con ellos, pero ahora, hasta ahora está bien. Y yo no veo como muerte o matar otra persona porque hay guerra aquí y todos los jóvenes como yo, hasta los 40 años, salir de mi país con la mafia, con un coche de Grecia hasta de aquí. La situación es muy, muy difícil en el campo y toda la gente está aquí y necesita salir, Grecia, porque no hay ayuda y en el campo es muchísimos problemas y no hay otra solo con la mafia.
D'Alep fins al camp de refugiats d'Idomeni i de Grècia, fins aquí a Catalunya, amb les màfies, fugir de casa perquè no et matin ni haver de matar, diu el Lian. Maria, tu ets veneçolana i fa ja 7 mesos que ets aquí.
Bueno, para nadie es un secreto pues la situación que se está viviendo hoy en Venezuela, pues más que la crisis humanitaria, era la salida fue más que todo por seguridad de mi familia. A partir de muchos eventos que ocurrieron, pues mi esposo y mis hijos decidimos salir de Venezuela.
Carlos, tu portes 5 mesos a Catalunya i demanes asil.
Bueno, yo soy de Colombia. El nuestro es una democracia, pero está mal. La sociedad entera, la gente del común se ha dañado. Se ha dañado y tiene que pasar por encima del otro para sobrevivir. Porque empiezo a recibir amenazas, extorsión. Tanto es así que la última es que a mi hijo casi lo matan por causar envidia dentro de una sociedad que está enferma. Uno lo que más quiere en la vida son los hijos y bueno, se meten con tu hijo y ya te toca a ti o ir a matar o hacer que te maten. A Dios gracias, no tengo esa cualidad de ser asesino y pues dije, mejor me voy. España me da confianza, de alguna manera son nuestros primos lejanos, nuestra madre o madrastra patria, como digo yo a veces, porque una madre no deja a sus hijos tirados. Hoy en día estoy acá en Artés, que es como el corazón de Cataluña y me siento bien porque los catalanes me han atendido bien, pues veo que algunos catalanes no se sienten españoles.
Això us volia preguntar, com us hem rebut els catalans? Som realment terra d'acollida? El govern espanyol no vol refugiats, la Generalitat i els ajuntaments no sé si fan tot el que poden per acollir-vos, en qualsevol cas no desobeeixen Madrid, però els catalans i les catalanes, els vostres nous veïns, com us han rebut, Maria?
La verdad es que ha sido algo muy, muy sorprendente, han sido muy receptivos y pues muy solidarios con el tema de Venezuela, con abrirnos las puertas. De verdad que yo me siento muy agradecida de los catalanes. De verdad que en el poco tiempo que tengo acá ha sido una experiencia muy, muy significativa y el recibimiento y la solidaridad ha sido realmente muy buena. De verdad que nos hacen sentir, particularmente a mí y a mi familia, nos han hecho sentir muy bien.
Lian, tu vas fer molts amics catalans a Idomeni, ara vius a Castellterçol i la teva xarxa social la formen precisament els voluntaris catalans dels camps de refugiats de Grècia. Creus que et serà fàcil integrar-te aquí?
Jo m'encanta aquí perquè tengo muchísimos amigos y pensar para cómo el futuro ayuda a mí, contacto con ellos, como muy abierto la cabeza y no tienen problemas con nosotros. La gente es muy, muy bien y toda la gente me dice bienvenido y haces muchas cosas para nosotros y ayudar muchísimas. 250.000 personas antes hacen una manifestación para bienvenidos refugiados a este país y yo me encanta mucho y me gusta muchísimo Cataluña y la gente como muy, muy bien.
El Lian parla de la manifestació Casa Nostra, Casa Vostra, de fa un any, la més gran d'Europa, però refugiats. Avui en aquest programa anirem sentint les cançons del Volem Acollir. Però ara què? Un any després, Carlos, com et tracten els catalans? Som terra d'acollida?
Sí. Me han hecho sentir muy bien. Y tan me han hecho sentir muy bien de que le debo a los Urioles el que me hayan despertado el espíritu comercial que yo creía que había sepultado. Estoy recibiendo más de lo que yo había esperado. De igual manera, en mi país, tener algo te hace daño y si no tienes, te hace más daño todavía. Entonces, nunca imaginé, es más, no me lo creía, que hubiera un programa de esto y que la acogida fuera tan buena.
Los Orioles, de que parla el Carlos, son l'Oriol López y l'Oriol Andrés. Saludem-los, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per obrir les portes als solidaris. Vosaltres sou l'ànima, els responsables de Chapter 2, els mentors que acompanyeu les persones refugiades a la creació d'un nou negoci com una acceleradora solidària. Ja heu aconseguit gairebé 6.000 euros de finançament via crowdfunding per pagar aquestes beques de 5 mesos, però ara necessitem necessiteu més diners per ampliar el projecte a més persones refugiades al món rural, a més amb hort social, amb cabres, una segona oportunitat per als demandants d'asil, un cop ja són aquí i la seva vida no corre perill. Els prepareu per integrar-los socialment i laboral, des de la primera idea fins la primera venda, oi?
Exacte, sí, és. Una mica actuem entre les ONGs que fan la primera acollida i la primera inserció al món laboral i al món laboral o la feina en si, no? Establim com un pont entre les ONGs i el món laboral a través d'aquesta eina que és l'emprenedoria, no? Llavors, durant 5 mesos acompanyem a persones refugiades perquè desenvolupin, estructurin i desenvolupin la seva idea de negoci, no?
Bueno, l'emprenedoria acaba sent també una eina d'interacció social. Aquí no només es desenvolupen els projectes que venen amb més, sinó acabem sent una família, una comunitat en el qual doncs, els assessorem o acabem ajudar-los més enllà del que és pròpiament la creació del projecte.
I això ho feu aquí, en aquesta masia al Moianès, per això anem sentint de fons el vent en aquest programa, i a banda de l'aprenentatge de l'idioma i de la cultura, els formeu també en agricultura, ramaderia, restauració, per preparar aquests nouvinguts per al món laboral, oi?
Així és. Bé, ja de les persones nouvingudes hi ha diferents perfils, igual que nosaltres també tenim diferents perfils. Hi ha gent que està més preparada o que té més voluntat de muntar una idea de negoci, però després hi ha un perfil que són joves acabats d'arribar que encara potser no parlen l'idioma, que nosaltres ara estem just dissenyant aquest projecte de formació no reglada en agricultura i en ramaderia, perquè amb la natura no calen idiomes, no? I així poden construir un grup, tenir referents, no? Que el tema de la manca de referents és una cosa que s'ha discutit bastant des de l'agost, no? Tu pots tenir un tiet o un amic o una persona en la qual emmirallar-te, però si ets un jove que acabes d'arribar aquí, que tens la inquietud post-adolescent, que vens d'una situació traumàtica, doncs és necessari establir un vincle i un sistema d'iguals, no? Amb els quals et puguis millar allà i dir això està bé o tenir una referència cultural fins i tot.
Referents socials, culturals i aprendre la llengua també és important, oi?
Sí, de fet, inclús en els cursos de català, la gent llatinoamericana ja entra, diguéssim, en un estadi superior del que és el curs de català, però una persona que no té un comú en el que és la llengua, doncs sí, potser necessita un estadi més previ, un aterratge més suau en el que és la nostra societat d'acollida.
Sí, clar, bueno, amb els llatins, doncs compartim l'idioma i una part cultural molt més gran. També és veritat que amb la gent de Llevant, de Síria i així, compartim el Mediterrani que moltes vegades a l'hora de fer el sobretaula o l'humor o així, és una cosa que ens hem trobat que a vegades compartim més que amb la gent d'Amèrica Llatina o Amèrica Central.
Què és el més difícil en aquest procés d'integració, de tornar a començar en aquesta segona oportunitat?
Jo crec que això t'haurien de respondre a ells, perquè jo tampoc he passat per aquest procés, però si em poso la seva situació, jo crec que el que pot costar més és com que aquesta societat acabi sent, no?, part de tu, els teus cercles socials, els teus amics. Hi ha gent que arriba a la família, però hi ha gent que no, hi ha gent que potser ha tingut que deixar marit o dona i fills al seu país d'origen o... No? I doncs arribar aquí i començar a tenir un cercle social, nosaltres al final potser és una societat una mica tancada en els grups, no? I tenir gent amb poder fer una cervesa o compartir més enllà de lo que és la ONG, jo crec que això potser és el que...
I en quant al procés també d'emprenedoria que seguim, no és una cosa que es fa, vull dir, totes aquestes acceleradores de Silicon Valley, n'hi ha a Barcelona, n'hi ha a Madrid, no? De fet, Chapter 2 va passar per una acceleració d'aquestes d'emprenedoria, però en el fons el problema que teníem era com adaptar aquest llenguatge que moltes vegades una de cada 3 paraules és en anglès, no? Pues el design thinking, el lean startup, el no sé què, no? És com adaptar aquest vocabulari a gent que, bueno, que acaba d'arribar i tenen idees molt de base. I...
La idea surt d'un voluntariat en un camp de refugiats al nord de Grècia, Neakavala, que és un camp militaritzat en una pista d'aterratge, uns barracons amb fred i vent, improvisat quan es va desallotjar Idomeni, tu, Oriol, i col·laboraves distribuint roba, vas tenir aquesta idea d'emprenedoria amb refugiats i vas demanar una excedència a Repsol, on treballaves.
Exacte. Bueno, jo feia 5 anys que treballava a Repsol coordinant en temes de medi ambient i relacions amb comunitats dintre la part d'exploració i producció. I llavors, arrel d'aquest voluntariat, doncs vam veure que tota la resposta que es feia a la, entre cometes, crisi dels refugiats, no, era molt assistencialista, era molt casa, era molt menjar i era molt roba, no? Però després què, no? Vull dir, hi ha un debat ara damunt de la taula de quan s'acaben l'any i mig o els 2 mesos, com finalment aquestes persones poden incloure's tant social com laboralment, no? Llavors van dir, ostres, doncs com podem aplicar l'emprenedoria per fer aquesta segona fase o aquest chapter 2, no? D'aquí ve també el nom. Mai no és massa tard per tornar a començar. Va sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des d'una masia a la Catalunya Central, perquè ens encanta sortir de l'estudi i de Barcelona, ja ho sabeu, fer ràdio de solucions. Pels problemes del món tenim les nostres mans, i perquè aquí un grup de persones refugiades treballa per la seva integració social i laboral, a Chapter 2. Només el 2% ho aconsegueixen. Maria, Lian, Carlos, un cop ja sou aquí, ja heu arribat i la vostra vida ja no corre perill, ens n'oblidem de vosaltres? Us sentiu abandonats, desatesos? Potser els catalans ens omplim la boca dient que volem acollir, però no és suficient fer-vos venir. També us hauríem d'acompanyar perquè refeu la vostra vida aquí, perquè aquesta segona oportunitat sigui també poder integrar-vos laboralment i social.
Pues de no tener nada o de haber perdido todo en Venezuela es empezar una vida de cero y no es que venimos aquí a que a todos nos lo regalen o queremos trabajar, queremos es empezar una vida desde cero y pues se puede dar un poco más, pero nosotros así como lo que hemos recibido lo hemos agradecido. Realmente cuando uno llega viene con muchas expectativas de qué es lo que va a pasar, cómo va a ser tu vida laboral, qué es lo que vas a encontrar, viene con muchos miedos. Y realmente pues mi llegada acá, éramos 4, mi esposo, mis 2 hijos y éramos nosotros 4 solamente, no conocíamos a nadie y hasta que se nos dio la oportunidad de venir a Charter 2 y realmente ha sido muy, 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 pero muy, muy diferente. Lo que pensé que me iba a costar un poco más o lo que iba a ser un poco más difícil es la vida laboral, pero estando acá en Charter 2 y desarrollando nuestros proyectos, estudiando, porque es una forma muy diferente de emprender en Latinoamérica que acá, pero uno ve el panorama es diferente. O sea, como que no es que visualizo todo muy fácil, pero sí un poco menos rudo para lo que uno pensaba.
Bueno, para mí lo más difícil fue salir de mi país, porque luego tú te dura media vida o más de media vida por conseguir un estatus social y no poderlo mantener, pues dejas tus camionetas, tus comodidades, lo que ya tú eres allá y llegar a una parte donde, como lo he sentido a veces, que no eres nadie, es difícil, es muy, 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 muy difícil. Luego, revivir los sueños de empresario por medio de Charter 2 ha sido para mí como un bálsamo muy, muy diciente. Y de momento lo que veo difícil es la cuestión de conseguir piso, porque luego te exigen que tú tienes que tener un contrato de labor y bueno, pues aquí no eres nadie, como yo lo repito, aquí no eres nadie. Y el contrato de labor no lo tienes, sino que tienes una ayuda y no has terminado de hablar cuando te cierran las puertas. Entonces eso le toca a uno el alma porque no está acostumbrado a eso, ¿me entiendes? No está acostumbrado a que le den, no está acostumbrado a pedir. Y bueno, es un tanto para mí, lo que yo estoy viviendo es un tanto difícil. A mí me cuesta mucho que me den algo, porque, como te digo, en mi país no le dan nada a uno. Y bueno, todo lo conseguí a pulso. Entonces eso me da a mí un toque de durez, de duro, pero bueno. No tengo los 15 años, no tengo los 20 años donde era más fuerte, pero sí tengo ganas de luchar y pienso que puedo superar esto, y más con las ayudas que me están brindando. Yo pienso que en el momento en que ya me estabilice y pueda de pronto traer, que venda mis coches allá, venda algo y pueda aportar, voy a desarrollarme de la mejor manera, porque si bien es cierto, allá tenía la dureza de que tenía que esconder lo que tenía, acá tú puedes vivir mostrando lo que tienes y estás seguro.
Lian, ¿qué es el más difícil para un refugiado sirio aquí a Cataluña?
Es el más difícil, no tiene trabajo, no tiene algo, estás en la calle. Y para esto, y mucha gente viene a España, pero luego fuera a otro país. No quieren estar aquí, porque la ayuda es muy poco tiempo, como un año y medio, y la gente no puede aprender el idioma muy bien y no tiene como tiempo para hacer un curso o hacer algo para empezar a trabajar. Y como en mi país, trabajando sin papeles o sin curso, o solo con la experiencia, aquí necesitan papel para empezar a trabajar. Y esto, la primera vez, como necesita un año para aprender un poco del idioma, y luego empezamos un curso y luego para entrar al trabajo. Y esto, como con la ayuda, es muchos problemas y no hay más tiempo. Está el problema de todo.
Oriol López, Oriol Andrés, potser no n'hi ha prou amb netejar l'armari i la consciència enviant roba als camps de refugiats de Grècia, per després oblidar-nos dels que ja són aquí. Li esteu fent una mica la feina al govern espanyol, potser?
Sí, i al final jo trobo que queda molt per fer dient dins el que és el món de refugi, i el que hem de fer és construir entre tots, veure què funciona, què no funciona tan bé, i a partir d'aquí millorar tots junts el procés, perquè tant la gent que arriba com la gent que està treballant doncs faci millor feina. Trobo que al final la gent vindrà, vull dir, no és obrir una porta a tanta gent o tanta gent. La gent acabarà arribant de les maneres que, i les eines que puguin, perquè al final són migracions forçades. Que la gent al final acaba venint i posem l'etiqueta refugiat, i ara parlem de refugiat, però en veritat acaba sent més ampli, perquè refugiat és un estatus legal, però aquesta persona pot entrar com a refugiat i demana, fa petició d'asil, però potser després li deneguen. Però aquesta persona, per nosaltres, continua sent una persona igual, que es vol integrar a la nostra societat, i les sortides i totes les eines que estem fent és igual vàlid i serveix, i ho farem també per aquestes persones.
I el que deies també era de les dades, no? Del 10% que finalment han arribat del que hi havia compromès per l'Estat, i una ONG l'altre dia que deia que d'aquest 10% només el 2% assoleixen la plena inclusió sociolaboral, no? Llavors és aquí on crec que nosaltres precisament treballem, no? En augmentar aquest 2% que pugui haver-hi més gent que arriba a la inclusió sociolaboral.
Maria, Lian, Carlos, us sentiu a casa vostra aquí? Creieu que casa nostra serà per sempre més també casa vostra, o penseu que podreu tornar al vostre país algun dia?
Bueno, ese es un tema al que siempre le he tenido un poco de temor, porque, o sea, si bien es cierto, pues cuando salimos con la idea de regresar, pero siempre he pensado de que cuando uno comienza una vida de cero, aquí comenzamos de cero a construir de nuevo todo lo que habíamos dejado en Venezuela o algo mejor. Volver a Venezuela es como volver a empezar de cero. O sea, regresar es como regresar de cero. Siempre he tenido ese temor, siempre lo he comentado, de que en el momento en que todo cambie, y decidamos regresar, pues mi hija no quiera, porque ya tenga una vida aquí, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, pues sí me gustaría regresar, y de no ser así, pues quedarme aquí. Cataluña me ha recibido de la mejor manera, pues la experiencia no ha sido tan dura como la había pensado, y pues así como trabajé en mi país, pues hacerlo aquí también. Pero desde luego que en mi mente y en mi corazón está volver.
Bueno, como dice María, ese es un tema que a veces uno mismo no lo sabe. Porque luego uno tiene familia, tiene sentimientos, y tiene una vida que, que hizo de niño, de adolescente, que hizo una, que se formó algo, ¿no? Y como dicen algunas canciones, la tierra llama. Yo creo de que al querer yo siempre estar bien, yo me quedo por acá. Y que mientras esté vivo, iré a mi tierra de visita. Porque mi tierra no me brinda lo que yo creo que me merezco. Pero lo digo, no lo digo con orgullo, lo digo con un dolor en el alma. Yo hay veces que me pongo a pensar y se me salen las lágrimas. Me acuesto y me veo mi vida y lloro solo. Eso es algo que está muy dentro de uno, que es una tristeza profunda que ya con el tiempo se le quitará. Si mi hijo triunfa acá, yo pienso que me lo alcanza a quitar.
Seguro que sí, yo quiero volver a mi país, pero es a mí, aquí en Cataluña es como mi país y no tiene nunca problema con algo de personal. Y cuando la gente escucha soy refugiado exactamente de Siria, es como cry o hug me, porque es como muchísimas feeling conmigo para la guerra. I...
Diu el Lian que molts catalans l'abracen quan diu que és refugiat sirià. Parlem ara dels vostres projectes de negoci, d'integració laboral i de com us estan ajudant a desenvolupar-los aquí a Chapter 2. Maria, quina és la teva idea?
Bueno, el montar un espacio cultural para vivir la Venezuela más cosmopolitan a través de la gastronomía, hacer una fusión de cultura y gastronomía, darle a los venezolanos lo que extrañan, pero también brindarle a los catalanes la oportunidad de que conozcan la gastronomía de Venezuela. Es un espacio que le brinda la experiencia de no solamente la gastronomía, sino a los venezolanos de sentirse en casa, sentirse en Venezuela, y a los catalanes la oportunidad de conocer nuestra cultura y cómo nosotros vivimos. Música, literatura, deporte, y no es solamente dar a conocer a los catalanes la cultura de Venezuela, sino también hacer como fusiones de cultura de Cataluña y cultura de Venezuela.
Liana, el teu projecte també és gastronòmic, consisteix en food trucks, menjar en furgonetes per ajudar a més refugiats. Tu cuines?
Yo sabes muchísimas plato porque la cocina de Alipo es un kitchen muy famoso o muchísimas cosas, pero como siempre hacemos como el tabba, porque es aquí es como un tabical, tu mandar tabba con cerveza o con algo. Y hacemos falafel, hummus, y tabbouleh, y kebbeniye, y kebbeh, lahme, y muchísimos platos. Es árabe, que aquí la gente sabe solo dos platos, la falafel y la hummus.
De la cuina d'Alep, Carlos, a la formació de nous perruquers, perquè tu a Colòmbia eres perruquer, has guanyat premis com la Tisora d'Or, i ara fent de professor vols ajudar a altres refugiats.
Yo voy a iniciar dictar cursos de barbería, que a mí no me cuesta nada, y es lo menos que puedo hacer por las personas que llegan igual que yo, pero sin una herramienta en la mano. Yo voy a abrir un curso de barbería que lo puedo formar una persona en 8 clases de barbería de 2 horas durante 2 meses. Nos damos cuenta de que hacen falta barberos formados, hacen falta escuela. Luego yo en mi país era profesor de esta área y estamos en eso, buscando la forma de poder encontrar que alguien patrocine, formar a las personas refugiadas como barbero. Un ejemplo, llega un sirio, que son los que más llega un ucranio, llega un colombiano, llega un venezolano, llega un salvadoreño, un hondureño, y luego de pronto en su país era gerente de banco, llega acá y no es lo mismo. De pronto en su país era abogado, llega acá, no es lo mismo. Y luego tiene que trabajar. Y una vez a trabajar, ¿qué se pone a hacer? Si la persona le entregas tú en 2 meses una herramienta que de por vida, que es como la barbería, y luego ya hace peluquería, y luego ya hace unisex, y luego hace ya otras cosas, pues la persona se va a poder defender en la vida en poco tiempo, y eso le va a dar un estatus social acá dentro de España, le sirve de inclusión social y laboral al mismo tiempo.
Maria, Liam, Carlos, gràcies per ser als Solidaris, molta sort i per molts anys, tants com en necessiteu a casa nostra. Oriol López, Oriol Andrés, bona feina, esperem que aconseguiu més finançament per poder ajudar a més persones refugiades. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
65 milions de persones al món han hagut de marxar de casa seva, 22 milions són refugiats, una xifra històrica que no es produïa des de finals de la Segona Guerra Mundial. Més de la meitat són de Síria, l'Afganistan i Sudan del Sud. Fins i tot estan creuant la frontera franco-italiana per les pistes d'esquí dels Alps. Els morts ofegats a l'estret de Gibraltar, per exemple, s'han triplicat en el que portem d'any. Avui, als Solidaris, amb la Marta Molina, viatgem fins al Sàhara.
El poble sahrauí ha intentat resoldre el conflicte polític al llarg de la seva història a través de diverses estratègies. Després de la retirada d'Espanya i l'ocupació del Marroc el 1975, es va veure immers en un conflicte bèl·lic que va finalitzar el 1991 amb la promesa de l'Organització de Nacions Unides de celebrar un referèndum d'autodeterminació amb el marge d'un any. Des d'aleshores, les institucions polítiques internacionals han estat incapaces de forçar una solució a la crisi política i humanitària. I avui parlem del Sàhara perquè fa uns dies va concloure la conferència Sàhara dempeus, que va reunir més de 50 organitzacions sahrauis internacionals als campaments de refugiats i es va intentar marcar una nova estratègia de resistència civil internacional davant del Marroc. L'objectiu, analitzar la situació política actual i les claus de l'èxit de la resistència civil no violenta per definir un pla d'acció unitari entre els actors sahrauis i internacionals per lluitar contra l'ocupació del Sàhara Occidental. Entre els més de 200 activistes que hi havia hem pogut parlar amb Abdeslam Omar Lassen, president de l'Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauis. Amb ell ens posem al dia de la situació de vulneració de drets humans al Sàhara.
En tota la història de l'ocupació ha habido más de 4.500 casos de desapariciones en todo el Sàhara Occidental. Quedan por conocer el paradero de más de 400 personas. Se considera que este es el más alto porcentaje de desapariciones que hubo en todo el mundo y esto se refleja en el trabajo de investigación científica llevado a cabo por el profesor Carlos Bernstein de la Universidad del País Vasco. Desde entonces también hemos trabajado en dirección de la justicia, en particular la justicia española, aprovechando la competencia universal. Por eso tenemos ya un auto que reconoce el genocidio perpetrado contra el pueblo saharaui por la Audiencia Nacional el 9 de abril del 2015. El juez Pablo Ruz dicta ese auto de procesamiento de 11 altos mandos marroquíes.
Processats 11 alts càrrecs marroquís, però les violacions de drets humans continuen i la missió de Nacions Unides pel referèndum del Sàhara Occidental no té competències en temes de drets humans, ni tampoc el Comitè Internacional de la Creu Roja, que no té presència als camps de refugiats. De fet, el Marroc els impedeix que entrin a visitar els presos polítics. L'última visita d'aquest comitè es remunta als anys 90. Des d'aleshores no hi ha hagut cap visita, tampoc dels relators especials de Nacions Unides.
Los relatores especiales de Naciones Unidas no han vuelto a visitar los territorios ocupados desde hace más de 2 años y el alto comisionado para los derechos humanos ha visitado a lo largo de este periodo solamente en 3 ocasiones las zonas ocupadas. Marruecos también impide la visita de una misión de la Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, que ha sido decidida por la Unión Africana desde el 2012, La cumbre de jefes de Estado ha renovado su llamamiento al país parte de la Unión Africana, que es Marruecos, que reintegró la Unión Africana a inicios del año pasado, para permitir la visita de esta misión.
Una missió que tindrà com a objectiu estudiar la situació de drets humans als territoris ocupats. Fatma El-Midhi, secretària general de l'Organització Nacional de Dones Sahrauis, porta 29 anys treballant. Ens explica les conclusions més importants que s'han perfilat després de la conferència Sàhara dempeus cara al futur.
Estoy intentando apoyar y poner mi grano de arena para ayudar y luchar como cualquier saharaui que está luchando para conseguir la independencia del Sáhara y la paz para el pueblo saharaui. Uno de los resultados de la conferencia fueron la importancia de movilizar a los grupos de la sociedad civil para jugar un papel más activo en la resistencia pacífica. Luego también promover y hacer cursos sobre cómo se puede llevar una resistencia pacífica y luego también pues crear una estructura que puede organizar y llevar a cabo una campaña internacional, pero con la participación activa de los saharauis.
De la conferència en surt un pla d'acció basat en una campanya de resistència civil pacífica consensuada amb les organitzacions civils sahrauis i que es tradueix en una crida a la solidaritat internacional a través de totes les organitzacions compromeses amb la causa i desenvolupar també una campanya no violenta que permeti articular i reforçar les aliances solidàries entre el poble sahraui i els actors internacionals. Podeu trobar més informació a saharareis.org.
Solidaris, idees per canviar el món.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui amb persones refugiades a la Catalunya Central. Volem acollir, però i després què? Ens n'oblidem dels refugiats que ja són aquí? Com se'ls acompanya perquè puguin refer la seva vida? Tornar a començar per facilitar-los la inserció laboral i social, perquè casa nostra sigui realment casa vostra. Parlem ara del Programa Català de Refugi i del seu projecte de mentoria social. 335 mentors i mentores ja estan acompanyant 191 refugiats. I ara som al camp de futbol del Congost a Manresa per conèixer el Dau, demandant d'asil de Costa d'Ivori, arribat fa un any i dos mesos, i els seus mentors, l'Ignasi Perramon, la Maria Jounou i la Gemma Garcia. Bona tarda a tots quatre.
Bona tarda.
En què consisteix la mentoria social? Com acompanyeu el Dau? Per exemple, trobar-li aquesta plaça d'entrenador de futbol de l'equip de la Vins, aquí al Congost?
Mira, primer, posar en contacte la persona que ajudem, amb qui col·laborem, amb aficions o amb entitats o amb llocs que li interessen. Diguem, el coneixement de la ciutat és el que ens ajuda llavors a fer contactes, acompanyar-lo si es vol matricular en un gimnàs, per exemple, acompanyar-lo quan ha fet alguna gestió en temes d'ocupació i acompanyar-lo també o mirar de que es decidís a fer aquest curs, que em sembla que és molt interessant per ell, de formació, perquè són 6 mesos de formació i 6 mesos que l'Ajuntament el contractarà per fer una feina de manteniment i, per tant, practicar. És un bon bagatge, llavors, per oferir-se amb empreses per poder treballar en aquesta activitat que ara sembla que torna a repuntar o torna a reprendre.
Ajudar-lo, en definitiva, a integrar-se aquí a Manresa, teixir xarxa social.
Sí, sobretot xarxa social, però bueno, mica en mica l'acompanyem a conèixer ciutats, a conèixer Manresa. Ara volem també a portar a fer una excursió a la neu, que li agrada molt, em sembla, la neu.
Ha vist per primer cop la neu? Sí, ara que va nevar dimecres passat. I bé, en principi també bueno, ens ha vist tocar els tabals, que estem al grup de percussió dels tabalers de Xàldiga.
Estem en contacte permanentment amb un grup de WhatsApp, vol dir que si ell necessita alguna cosa sap que ens té a costat. I després, de tant en tant, ens veiem i fem petar la xerrada, no? Veiem com van les coses.
Gairebé 3.000 persones s'han inscrit al curs de mentoria, 1.300 us han format i de moment només 335 esteu atenent, acompanyant una persona refugiada. Què heu après al curs de mentoria social del govern que ara pugueu aplicar amb el DAU?
Bé, sobretot els temes que no se poden parlar, a veure com s'ha de ser ell qui ha de decidir explicar-nos. Nosaltres no forcem a que ens pugui explicar coses seves. Ell ha de decidir quan vulgui fer-ho i nosaltres el respectem i si no vol fer mai no ho farà.
Bàsicament és l'acompanyament.
És acompanyar-lo, sí, ajudar-lo, assessorar-lo.
Sí, bàsicament és tot això. No fem res que ell no vulgui fer. Dau? ¿Sí o no? Que no hacemos nada que tú no quieras hacer, ¿no?
Sí, sí, claro. No preguntamos nada que tú no quieras decir.
I saber quin és el nostre rol. A vegades depèn de la persona, vol dir que hem d'estar més tibant-lo, a vegades simplement és un acompanyament. I en el cas del Dau, ara que té ja una marxeta amb l'activitat entre el curs i l'entrenament, que quasi en diu, a vegades ens diu, ei, que estic cansat, eh? Però, i abans estava avorrit, eh? I ara té molta activitat, doncs saber estar en cada moment fent-li costat i que ell també digui amb què vol que li fem costat.
Ser mentor no té res a veure amb acollir un refugiat a casa vostra. No és això, que ningú s'equivoqui.
No, ell està vivint en una habitació, en un pis, i aleshores és trobar-se de tant en tant i anar estant al cas de necessitats que li sorgeixin o inquietuds, donar a conèixer la ciutat, donar a conèixer la, diguem, aquells centres d'interès que ell té, mirar d'anar-los-hi cobrint, però nosaltres cadascú viu a casa seva, el Dau també està en un lloc que em sembla que hi està bé i a partir d'aquí, doncs, és una col·laboració que no exigeix una quantitat d'hores molt gran, sinó estar pendent d'aquella persona, saber-nos i estar pendent. I hi ha moments que potser necessita una mica més de temps i hi ha moments que no, perquè ell va fent amb... ja es val, eh?
El que fem a vegades és trobar-nos i passejar.
Passejar, parlar de les coses del dia a dia, simplement, i veure la ciutat, anar a la biblioteca a vegades, eh? Anar a llegir algun diari, vam fer el carnet. Passejar.
Ha de ser molt dur haver de marxar del teu país, que no, ningú marxa perquè vol, i si a sobre arribes a una ciutat que no coneixes res, ningú, sempre és d'agrair que algú pugui ajudar-te, assessorar-te i acompanyar-te amb el que sigui necessari.
Aviam, nosaltres tenim la sort d'haver viscut en un país que hem tingut oportunitats i ens n'hem sortit, i el que volem és que una persona que arriba aquí, que està en unes condicions doncs, potser més difícils o més desubicat, que tingui oportunitats, obrir portes i que ell pugui viure aquí amb condicions, pugui tenir una feina, pugui tenir un entorn de relació, i això és el que, amb la mesura que puguem, intentem que ajudar-lo a que això pugui ser, diguem, que pugui arrelar aquí i pugui viure en condicions.
Dau, tu podràs arribar a sentir-te com a casa, aquí?
Sí, me siento aquí com mi casa. Los catalanes me tratan bien, no he tenido un problema aún, ¿no? La gente que yo conozco me tratan bien ahora. Aquí es un poco difícil el tema de lengua porque me gustaría aprender también catalán. Soy feliz ahora, pero lo que me falta es el trabajo. Aprender más lengua, catalán, español, me falta un poquito. Me siento en seguridad. Me ayudan bastante bien, mucho, porque la habitación que estoy viviendo yo no lo pago. Ellos lo pagan y me ayudan de alimentario, cosas de alimentario, me ayudan muchas cosas, pero lo que encuentro solo que yo no me gusta es el racismo, solo racismo aquí.
Y ya está, el gobierno me ayuda bien, mucho.
Et fa por no trobar feina, que se t'infravalori pel fet de ser nouvingut, que el racisme, la xenofòbia, els prejudicis et dificultin la inserció laboral?
No siento algo malo, pero lo que encuentro a veces es racismo, porque a veces a algún lugar hay algunos te miran de otra manera malo. Y tú sientas que esa persona ni le gusta a esa persona negro de ese color, pero yo creo que eso no es un problema. Cada persona tiene su pensamiento, su idea, pero si tú no te gusta a alguien, no tienes que demostrarlo, ¿no? Tú puedes guardar eso para ti, pero demostrar a una persona que no te gusta, que no le gusta, eso, ser malo, ¿sabes? Es lo que yo encuentro aquí, nada más. Yo creo que el racismo está en todo lado del mundo, pero creo que la gente que hace racismo no tiene ni idea de lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque nos crean Dios. Todas personas han creado Dios. Somos igual.
En aquest procés, mentors, Maria, Gemma, Ignasi, què és el més difícil?
No implicar-se emocionalment. És a dir, nosaltres quan vam fer el curs de mentoria ens van dir que un dels processos més difícils, una de les coses més difícils seria no implicar-se emocionalment, que el que haurien de fer és, precisament és això, i costa molt no implicar-se emocionalment, perquè a vegades tens alguna conversa bastant d'orilla amb el Dau i quan ell li veus els ulls plorosos dius, ostres, i ara què fas tu? Poses a plorar amb ell, no et poses a plorar amb ell, fas el cor fort, però és que és molt difícil, eh? És difícil. I a mi això em costa bastant. No sé vosaltres,
sí,
però...
Sí, és complicat. És complicat no implicar-se, sí. Perquè cada vegada va passant el temps i cada vegada et fas més. Encara que sigui poca estona que et veus, doncs crees empatia posant-se al seu lloc i, clar, llavors intentes viure el que està vivint. Bueno, que haver de marxar del teu país no ha de ser fàcil, ni marxar sol.
El tema és que ell sàpiga que ens té al costat sense acabar-se de crear una relació que sigui dependent, per entendre'ns, no? Ell ha de fer la seva vida i nosaltres ajudem amb coses i en funció de cada persona el que necessiti pot ser més intensa la col·laboració en un moment determinat i en un altre, doncs, que ja vola més sol.
Bàsicament el projecte és això, que acabi fent la seva vida al cap d'un any, que pugui fer, que ell sigui dependent d'ell, que tingui un treball, que tingui una feina, que pugui llogar un pis si vol, no que no l'hagi de compartir. Vull dir, i això és un procés llarg i si el podem ajudar, doncs molt millor.
I l'esport, Dau, el futbol, t'ajuda a fer xarxa social? Tu entrenes nens de 10 i 11 anys aquí al Congost.
Sí, és más muy, muy importante para mí, porque cuando yo jugué al fútbol, Yo veo un sentido en mi vida, ¿sabes? Es como una droga para mí. Yo he venido aquí, vine aquí solo, sin familia, para construir mi vida. Depende de voluntad, también de suerte, también, porque en vida para encontrar trabajo, para hacer las cosas, tiene que tener suerte también, pero no será fácil. Será muy difícil porque para empezar a construir una vida depende de empezar para trabajo. Para encontrar un trabajo ahora aún es un poco difícil porque sin experiencia es un poco... Las empresas buscan la gente que tiene experiencia.
¿Els governs fan tot el que poden per acollir?
No. Jo no la responc perquè diré que no
No. Perquè hi ha d'haver uns mínims que s'han imposat i aquests mínims no s'han fet.
No s'han complert, no. Ni molt menys. Però aquí acaba la meva explicació perquè em començaria a carregar moltes coses. Nasi?
El govern espanyol no ha complert els compromisos que tenia amb la Unió Europea, que hi era una quota relativament petita de refugiats. La prova és que hi ha una voluntat d'acollir, és a dir, com explicava abans, hi ha molt més voluntaris per fer l'acollida que no pas persones que s'han pogut incorporar al programa. Per tant, tenim una capacitat d'acollir que el govern, sobretot el tema exterior depèn del govern espanyol, doncs ha posat pals a les rodes perquè hi pogués haver més persones refugiades.
Dau, molta sort. Ignasi Perramon, Maria Jounou, Gemma García, gràcies per ser avui al Solidaris.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Venim del nord, venim del sud, de l'endins, de Maranyà. i no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses on per vindre alliberar.
Li hem preguntat al govern, doncs, a l'Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, quin balanç en fa d'aquest programa de mentoria social de persones refugiades.
Fem molt més del que es feia, fem moltes coses, però no fem prou. És aviat per fer una avaluació. Jo crec que les polítiques públiques s'han d'avaluar i s'han d'avaluar bé. I, per tant, s'ha de veure en un cert temps, un cert nombre de casos, i veure el resultat i avaluar si han, i comparar-los amb altres casos en què no hi ha hagut mentoria i veure si hi ha hagut una millora o no. Per tant, no podem fer una avaluació encara. Tenim primeres impressions, lògicament. O sigui, el primer grup que va començar van ser 15 grups que, de refugiats que estaven vinculats a Càritas. Aquests ja fa 6 mesos, no? I després se n'han anat incorporant tota la resta, no? Fins a arribar ara mateix a 500 i pico de persones involucrades, no? Home, les impressions són molt positives i és bastant de sentit comú les coses que han passat. Quan s'involucra la societat és que les coses canvien, i jo he de dir que això sí que ho puc dir, perquè n'he vist molts de mentors que són una gent fantàstica, i hi ha una gent fantàstica, però fantàstica, o sigui, hi ha grups que penses, carai, aquesta gent sap fer moltes coses.
Us deixem, com sempre, amb el Tot Gira, els companys d'esport de Catalunya Ràdio també són solidaris i demà ens ho demostraran a la Marató de Barcelona. Oi, David Clopés, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Explica'm el repte.
Sí, a veure, això és una idea que vam tenir ara fa uns mesos d'entrenar 4 atletes que van ser olímpics a Barcelona 92, el Dani Ballar, la Natàlia Viadufresne, el Tomàs Jofresa i el Chuso García Bragado. Els hem entrenat perquè facin la Marató, però vam decidir que hi hagués una causa solidària al darrere. És a dir, correran amb una finalitat solidària. Quina és? Doncs recaptar fons pel Casal dels Infants, que és una entitat que fa una feina excepcional a les grans ciutats de Catalunya, d'aquí del país, sobretot mirant de donar recolzament amb reforç escolar, amb activitats extraescolars, a tots aquests nanos, des dels més petits fins a la franja adolescent, que tenen alt risc d'exclusió social. Treballen sobretot aquí al barri del Raval de Barcelona, i aleshores van ser els nostres atletes qui van decidir que la causa per la qual volien córrer era la del Casal dels Infants. Vam obrir una campanya de crowdfunding, que la tenim oberta fins demà. Demà és el dia de la Marató, per tant, demà tanquem.
Encara hi sou a temps?
Sí, i aleshores el que necessitem és que la gent hi posi el seu granet de sorra. Petites quantitats, el que la gent pugui, per poder-nos ajudar a aconseguir la xifra que ens havíem marcat, que eren 5.000 euros, que aniran íntegrament destinats al Casal dels Infants.
Doncs ja ho sabeu, bona cursa, doncs, David. Gràcies. A seguida us passem l'antena. Abans, però, el cantautor Roger Mas, que estrena nou disc, el Parnàs tria la cançó per acabar avui aquest solidari sobre refugi. Som-hi.
Soc el Roger Mas, cantautor, i m'agradaria recomanar-vos una cançó de... més que una cançó, potser tot el disc. Un disc que es diu Creus a demà, de Fabrizio André, del 1984, que penso que va ser el primer disc que va inaugurar aquesta, el que és la fusió de mediterrània en la cançó, i a partir d'aquí, doncs, va obrir una via que després es va explorar molt, però potser aquest és un dels principis. I la cançó que obre el disc, que és la mateixa, que porta el mateix títol que el disc, Creus a demà, doncs penso que és adequada per avui.
Marxem als solidaris, el fan les dones, el fa la Carla Verdés, el fa la Marta Molina, l'Eva Pineda, l'Esther Garriga, el fa la Laura Marín, posant-nos-ho tot sempre tan fàcil, se l'ha inventat la Rita Marzoa, i sense elles, la ràdio hi perd. Tornem dissabte que ve, si ens deixen amb més idees per canviar el món.
Ja olen seu, segue feto nio. Neix urtimo d'aumà, peixiga i osse d'audria. A fontana di cumbi, tacca de pria.
E andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale.
Intacca de pria, chi che sai a? Intacca d'udria, con un lemaina. Gente deligan, facce de mandila. Vuoi che tu lo asso, preferisci la. Figge de famiglia, udu de bum. Che tipo a mia, le senza o gundum.
E andale, e andale.
e a ste passe de cose che dai a cose da bei, cose da mangia frittia de pigne giancu de portofin cervele de pe tu magi movin lasagne da figlia ai quattro tu pancivi negru dulce de lebre de cu
e anda.
A barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito antiente. Fim como a tincrechada, poeiro recante, redigane, fenia de fite. Bacanda corda, marcela e de sa, canelinha e porta, antena cruza de mar.
E anda.